Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Mor un menor d'edat ofegat a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos més estan en estat crític. Jordi Fortià.
Emergències ha rebut l'avís d'un grup de 6 joves que tenien dificultat per sortir de l'aigua. 3 d'ells han pogut fer-ho pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos.
En marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan amb un operatiu especial de trànsit que ha començat ja aquest migdia.
A Barcelona es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana evitar les hores més conflictives.
Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, i el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren.
Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu.
A partir de diumenge es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregar els 38 a la resta del país. Imma Soler és la directora de Protecció Civil.
Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
Alumnes d'escoles i instituts han dit adéu a les aules abans de les vacances d'estiu.
Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
Ràdio Ripoll, Laura Segú.
Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
No, avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
El projecte Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. Martí Manent és el comissari de la mostra.
A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és, no? L'artista ja està allà prenent un cafè, però les altres persones que vagin a fer un cafè també es trobaran amb l'obra d'aquesta altra persona que s'està prenent un cafè al seu costat.
I en esport, Joel Gomis, l'Igualada Rigat, està disputant la final del play-off de l'Hockey Lliga i el Sabadell juga l'ascens a la segona divisió.
En qüestió de segons comença el duel de l'Igualada contra el Liceo. Els de l'Anoia necessiten guanyar per no perdre l'eliminatòria. I a les 9 de la nit el Sabadell jugarà el partit decisiu per assolir l'ascens al futbol professional. Els arlequinats en tenen prou amb guanyar els de Mora per pujar.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Ho dèiem en titulars, mor un menor d'edat ofegat a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos més estan en estat crític.
Emergències ha rebut l'avís d'un grup de 6 joves que tenien dificultat per sortir de l'aigua. 3 d'ells han pogut fer-ho pel seu propi peu, però 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Aquesta tarda onejava la bandera groga en aquesta platja i pocs minuts després s'ha canviat a vermella. Amb la mort d'aquest menor es comptabilitza la primera víctima oficial d'aquest estiu des del passat 15 de juny.
Abans, però, ja s'havien registrat 4 ofegaments més des de l'inici de temporada de bany a les platges tarragonines. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
Els fets han tingut lloc a la zona rocosa situada en direcció a la platja del Miracle, a l'entorn de la Cova del Gos. Segons Protecció Civil, l'avís s'ha rebut cap a 3:45 de la tarda, quan un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir del mar. 3 d'ells han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos pels serveis d'emergències. Segons precisament el Servei d'Emergències Mèdiques, un dels menors ha mort i dos més han estat traslladats en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'operatiu ha mobilitzat 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM. També hi han treballat bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, Salvament Marítim i altres cossos de seguretat, a més de l'atenció psicològica del SEM. A la zona s'ha restablert un perímetre de seguretat per facilitar les tasques d'assistència i preservar la intimitat de les víctimes i dels familiars. Els cossos d'emergència continuen per ara treballant en la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan amb un operatiu especial de trànsit que ha començat ja aquest migdia.
A aquesta hora cues a la P7 i col·lapsa a les rondes de Barcelona. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb la P7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació a 80 km hora en algunes vies i la restricció de camions a la P7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una cinquantena de controls policials.
En qualsevol cas, anem a veure quin és l'estat ara mateix de la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs de moment destaquem primer tot alguns punts, algunes vies afectades per accident. És el cas de la C15, que es troba tallada a l'altura de Cabrera d'Anoia en els dos sentits de la marxa, com dèiem, per accident. A l'eix transversal, a la C25, a Santa Coloma de Farners, hi ha un carril tallat en sentit Girona, també per un accident. Hi ha uns 3-4 quilòmetres de retenció ja en aquest punt de la via. I en el cas de l'autopista AP7, a l'altura de Castellbisbal, aquí tenim per un vehicle variat un parell de quilòmetres de lentitud amb retencions en sentit Tarragona. Ja per punt de trànsit, ha estat una tarda força intensa, ara ja no hi ha tantes cues, però sí queden alguns punts que van carregats, sobretot a l'autopista AP7 en sentit nord, la zona entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès, quasi fins a la Roca del Vallès, en sentit Girona, i puntualment més amunt a Llinars, en la mateixa direcció. A l'autopista del Maresme hi ha diferents punts on hi podem trobar aturades, a la zona de l'Ella, per exemple, també a Mataró, i especialment a l'últim tram, l'arribada a l'autopista a Palafolls, amb 3 quilòmetres de cues en sentit nord. És tot de moment. Bona tarda.
Gràcies, Eduard. Ho dèiem ara, es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Carina Viver.
El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, i també es limitarà la velocitat a 80 km hora de 5 a 10 de la nit a la B23 i la P7 fins a Martorell, a la B20 fins a l'Ella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, i el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda, i a partir de les 8 les coses milloren.
Durant la revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents, amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principal eixos d'actuació.
I dispositiu de mobilitat també de cara al Tour de França, el seu pas per Granollers, que causarà grans afectacions a la mobilitat urbana i interurbana el dilluns dia 6 de juliol. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
L'Ajuntament de Granollers treballa incansablement amb ASO, l'organitzadora del Tour, i els serveis sanitaris i policials per poder tancar bona part de Granollers i amb afectacions a la resta de la ciutat i alhora garantir l'atenció de possibles emergències. I és que entre els granollerins que sortiran a veure el Tour i la gent que vindrà de fora de Granollers es poden ajuntar desenes de milers de persones carrers de la capital del Vallès Oriental. El Tour és el tercer esdeveniment mundial i tot ha de sortir a la perfecció, i això té una afectació general, segons el director de Transició Energètica de l'Ajuntament de Granollers, Josep Lluís Castell.
Seria de solucions perquè aquesta afectació sigui la mínima possible.
Els ciclistes sortiran del carrer de Ramon Llull a les 12:10 del dilluns dia 6 de juliol i a 12:45 ja sortiran cap a Canovelles. Fins a 11:45 es podran travessar els carrers de la cursa neutralitzada per uns punts habilitats. L'aparcament per als vehicles que vinguin de fora serà als pàrquings del circuit de Barcelona-Catalunya, d'on sortiran busos llançadora fins al nucli urbà cada 20 minuts. Els busos urbans i interurbans tindran modificacions molt importants.
I tot plegat en un cap de setmana en què Catalunya es prepara per la primera onada de calor, coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu.
A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregant els 38 graus a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan.
Carina Baibé.
Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Per això, des de Protecció Civil, fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
En qualsevol cas, anem a veure quina és la previsió meteorològica pels propers dies. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Calor i xafogor, la que estem tenint aquest divendres, i una altra vegada tenim alguns ruixats que estan molt arrapats a l'Alt Pirineu. Gairebé tots ells estan ja al vessant francès del Pirineu, però algun ruixadet molt local tenim a l'Alta Cerdanya, també a l'extrem nord de l'Alt Urgell o del Pallars Sobirà, a l'Aran, alguns racons del Principat d'Andorra. Gran part del país simplement té alguns núvols prims, un palet de polsim en suspensió i aquesta calor i xafogor, que és evident a molts indrets de Catalunya. Atenció, perquè aquesta nit i matinada ens arribarà alguna tempesta seca, sobretot per les comarques de Ponent i de l'interior. Demà al matí acabaran sortint pel Pirineu, poca pluja, quatre trons i un ambient molt xafogós, i ja el dissabte acabarà sent una jornada més tranquil·la una altra vegada, més vent al sud de Lleida i la temperatura que pujarà una mica, però sens dubte que el diumenge ja s'acabarà desbocant. Arribarà l'estiu astronòmic amb unes temperatures de molt rigorós estiu, més de 40 graus a Girona i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Temperatures tòrrides que, com dèiem, mantenen en alerta agents rurals i el cos de bombers. En les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya, l'últim a Canapós, a Forallac, en què ja ha pogut ser desconfinada la població. A la Catalunya central, el que més preocupa és la part sud de les comarques del Bages, el Berguedà i Osona. Ràdio Sallent, Jordi Canals.
Sí, tot i les pluges que han caigut durant els últims mesos, especialment a l'hivern, el cap de bombers a la regió d'emergència centre, Santi Lleonart, assegurava que la previsió és complicada per les altes temperatures de les darreres setmanes i la successió d'onades de calor. La principal incògnita que tenen ara els bombers és saber quan la massa forestal deixarà d'actuar com un fre natural davant d'un incendi.
Sobretot la part sud ja comencem a tindre dubtes de que pogués aguantar aquests 10 dies. Creiem que a partir de mig Bages a Norra, Berguedà, Osona, doncs sí que creiem que podem aguantar aquests 10 dies, 15 dies, una certa normalitat. Hem vist ja que en incendis a la zona del Solsonès Sud, Biosca, doncs aquest comportament de la vegetació verda ja no és capaç de retenir els incendis agrícoles, per tant són capaços de propagar en zona forestal.
Lleonard també alertava de la vulnerabilitat del territori i recordava que 9 de cada 10 incendis són causats conscient o inconscientment per les persones. En aquest sentit, ha dit que cal posar remei a aquesta problemàtica.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la plana internacional, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on hi ha públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols al govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
És un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
En clau política o judicial, el jutge Juan Carlos Peinado ha obert una nova investigació en el cas de Begoña Gómez, parella del president espanyol Pedro Sánchez, per indagar en els contractes de l'empresari Juan Carlos Barrabés.
Peinado ha aclarit que la peça separada només afecta Juan Carlos Barrabés i deixa al marge els altres dos acusats a la causa principal, Begoña Gómez i Cristina Álvarez, assessora seva a Moncloa.
I sobre el cas Plus Ultra, i en concret el de les joies decomissades en el registre de la UCO, el president Pedro Sánchez ha recordat que va ser precisament Zapatero qui va regular els regals a presidents en els seus viatges.
Sobre si s'havia de quedar o no les joies, el president espanyol s'ha limitat a dir que li correspon a Zapatero decidir-ho. Sánchez ha tornat a mostrar confiança en la innocència de l'expresident durant la roda de premsa després de la celebració del Consell Europeu.
Un Consell Europeu en què ha carregat en contra de la reforma migratòria aprovada aquesta setmana per la Unió Europea, que permet externalitzar les fronteres i derivar immigrants a tercers països. Sánchez s'ha felicitat per l'acord de pau a què han arribat els Estats Units i l'Iran. Mar Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. Pedro Sánchez creu que la reforma migratòria que permetrà expulsar immigrants a tercers països és una passa enrere per a Europa.
Europa no necesita dar un paso atrás en valores, en principios. Lo que necesita es dar un paso adelante en integración.
El cap de l'executiu espanyol s'ha congratulat per l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units, tant pel que comporta en l'àmbit humanitari com en l'econòmic.
Hay que recordar que son más de 7.000 las personas que han muerto, también soldados estadounidenses, que han perdido la vida bajo las bombas en la región, más de 4 millones de personas que se han visto desplazadas, y aquí en Europa el coste de nuestras importaciones de combustibles fósiles ha aumentado en 500 millones de euros al día.
Sánchez ha aprofitat per donar suport a la presidenta italiana Giorgia Meloni per la crisi diplomàtica amb els Estats Units després que Donald Trump digués que li havia suplicat de fer-se una foto amb ell. En un altre ordre de coses, en ser preguntat pels periodistes una vegada més, ha dit que es presentaran els pressupostos i que les eleccions seran el 2027, separades de les municipals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts han acomiadat els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu.
Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'Escola Pirineu de Camp de Bànol per copsar-ne l'ambient en aquest últim dia.
Ràdio Ripoll, Laura Segú.
Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'Escola Pirineu. L'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
No, avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
L'estiu encara amb il·lusió. Durant dos mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
Tenen gràcies que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
Aquesta setmana es va a un campus, així no m'han de vigilar.
Em quedo amb la iaia a vegades.
Ens anirem de càmping.
I anirà al casalet de bàsquet.
El pati de l'Escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
Un curs, com dèiem, marcat pel malestar dels docents, l'acord entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell.
Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
Hem tingut una situació anòmala en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern que hauran de arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustaret a les mitjanes europees. No?
I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
Doncs, relacionat amb l'àmbit educatiu, el govern ha posat sobre la taula una nova proposta per millorar la conciliació, teletreball total en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses.
són només dues de la cinquantena de plantejaments recollits a l'Agència Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa, presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper, pretén impulsar canvis reals en l'organització del temps. Escoltem Miquel Samper.
L'instrument que tenim per nosaltres des del Departament d'Empresa i Treball ajudar a que això sigui una realitat és a base del diàleg social. Nosaltres hem de ser els que impulsem que tant les patronals com els sindicats això ho posin en el calendari, estiguin als convenis i que es discuteixi ben poc, perquè és que això no s'hauria de discutir.
Això el mateix dia que hem sabut que 3 de cada 10 treballadors han de fer canvis a la feina per poder conciliar.
Segons una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística, l'11,9% creu que la jornada laboral és massa llarga, un 10,7% que els horaris són impredictibles i un 11,7% expressa altres dificultats. D'altra banda, el 15% dels pares fa servir serveis professionals per a la cura dels fills.
L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només el país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Poló.
El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
El tercer dia o el segon ja mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos bien. Normal. Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per nosaltres la possibilitat de treballar fent el més dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
En cultura, el MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte es diu Un museu fora del museu, David Navarro.
Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles, Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és, no? L'artista ja és allà prenent un cafè, però les altres persones que vagin a fer un cafè també es trobaran amb l'obra d'aquesta altra persona que s'està prenent un cafè al seu costat.
Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Cabat.
Tenim gerents i directors de museu que s'esforcen en portar-nos obra i en portar-nos exposicions i tot. Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Des de les 7 de la tarda tenim en joc el tercer partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina entre l'Igualada Rigat i el Liceu de la Corunya. Ara mateix el resultat a 11-14 per arribar al descans es manté amb empat a 0. Recordem que el conjunt català necessita guanyar els pròxims 3 partits si vol guanyar la competició domèstica. L'altre gran protagonista de la tarda nit d'aquest divendres és el Centre d'Esports Sabadell. L'equip de Ferran Costa es juga a l'ascens a la segona divisió contra el Zamora en un partit on han de guanyar tant sí com no. Ja fa dies que es van penjar el cartell d'entrades esgotades i es preveu que la nova Creu Alta sigui la de les grans cites. Joan Muñoz, de Televisió de Sabadell, com s'estan vivint els instants previs al partit? No tenim el Joan, tot plegat en un divendres en què Marc Carrasco ha anunciat que deixa de ser l'entrenador del Reus Futbol Club Redis. El tècnic ha ascendit l'equip de la segona catalana i l'ha portat fins al play-off d'ascens a la primera federació. Escoltem el missatge de comiat de Carrasco cap a l'afició del Reus.
Ha arribat al final d'un capítol, però la història continua, més viva que mai. Ho hem aconseguit entre tots. El Reus ha tornat. Em despedeixo amb llàgrimes als ulls, però no pas de tristesa, sinó d'orgull, d'orgull infinit, d'orgull de ser el Reus i de ser part de vosaltres. Això no és un adeu, és un fins aviat, fins que la vida ens torni a creuar. M'heu fet molt feliç, per sempre més, fins a morir.
En ciclisme, aquest divendres ha arrencat la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La primera etapa ha començat i ha acabat a Santa Susana i se l'ha embutxacada Nienke Benhoven, de l'equip Visma, seguida de la seva companya d'equip, Marianne Vos, una de les favorites a emportar-se a la Volta. Paula Blasi, catalana de l'equip UAE i candidata també a guanyar la Volta, ha parlat de l'etapa de demà als micròfons d'Esport 3.
La fatiga acumulada passarà molta factura. Nosaltres tampoc tenim molt pensat atacar massa d'hora. Al final, el coll de la creueta és suficientment llarg per poder jugar allà. Llavors, veurem una mica què fan els altres equips, però, bueno, on hi haurà espectacle, ja aviso que serà l'últim port.
I en últim punt en waterpolo, perquè l'Horta es juga demà la permanència a la divisió d'honor femenina. Les hortenques reben l'Irunya en el partit decisiu del play-out a les 4 de la tarda. La sèrie, l'Ali, està empatada a 1 i a les catalanes només els val la victòria.
Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona.
Orgull de L, orgull de G.
Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
Nutrició amb Laura Crosas.
El plàtan. Or sembla, plàtan no és. Quina fruita és? El plàtan és molt apreciat per la seva aroma i dolçor, però a més de ser la resposta a una de les endevinalles més populars, el seu consum aporta molts beneficis a l'organisme. El plàtan és la fruita tropical procedent de la platanera, del gènere Musa paradisíaca. És originari del sud-est asiàtic i de la Índia, on a més de ser considerat un aliment saludable, era una ofrena per a les deïtats. Posteriorment, es va introduir a les costes del Mediterrani i va arribar a les Canàries, on el clima idoni va ajudar que fos el principal cultiu de plàtan per a la península. És una de les fruites més consumides arreu del món, perquè es pot pelar i transportar fàcilment i no requereix l'ús de coberts. A més, es pot trobar al mercat tot l'any. És allargat, de pell groga i quinosa, de sabor dolç pel seu contingut en hidrats de carboni, i tot i ser una fruita amb més calories, no engreixa pas. De fet, tot el contrari, perquè al contenir força fibra, sàcia i evita pics de glucosa a la sang. També és ric en potassi, interessant per a la retenció de líquids, per a la hipertensió i per evitar rampes. Finalment, és font d'altres vitamines i minerals com el magnesi, el fòsfor i els folats. Per totes les característiques esmentades, cal desterrar els mites que el plàtan engreixa, que no és apte per diabètics o que restreny. De fet, com més madur és el plàtan, més sucres conté i més interessant per a esportistes o per combatre la fatiga. I en canvi, com més verd, més ric en fibra prebiòtica que ajudarà en la regulació del trànsit intestinal. Per consumir-lo, el podeu fer cru qualsevol hora del dia, com a snack o com a postres, però també el podeu menjar deshidratat, ideal per endur a la muntanya, o per aportar dolçor a receptes de rebosteria. També en podeu fer gelats o batuts per a l'estiu, però ull, que els sucres seran més assimilables. Oblida't de la falsa creença que el plàtan engreixa i consumeix aquesta fruita dolça, deliciosa i pràctica quan més et vingui de gust.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Mor un menor d'edat ofegat a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos més estan en estat crític. Jordi Fortià.
Emergències ha rebut l'avís d'un grup de 6 joves que tenien dificultat per sortir de l'aigua. 3 d'ells han pogut fer-ho pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser de rescatats i atesos.
En marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan amb un operatiu especial de trànsit que ha començat ja aquest migdia.
Fins a les 7 de la tarda han sortit ja 238.000 vehicles dels 610.000 que es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana evitar les hores més conflictives.
Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, i el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren.
Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu.
A partir de diumenge es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregar els 38 a la resta del país. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
Alumnes d'escoles i instituts han dit adeu a les aules abans de les vacances d'estiu.
Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
Ràdio Ripoll, Laura Segú.
Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
No, avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
El projecte Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. Martí Manent és el comissari de la mostra.
A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és, no? L'artista ja és allà prenent un cafè, però les altres persones que vagin a fer un cafè també es trobaran amb l'obra d'aquesta altra persona que s'està prenent un cafè al seu costat.
I en esport, Joel Gomis, l'Igualada Rigat està disputant la final del play-off de l'Hockey Lliga i el Sabadell es juga l'ascens a la segona divisió.
L'Igualada necessita guanyar contra el Liceu de la Corunya per mantenir les opcions d'aixecar el títol de l'Hockey Lliga. De moment es manté l'empat a 0 en el marcador. I a les 9 de la nit, el Sabadell jugarà el partit decisiu per assolir l'ascens al futbol professional. Els arlequinats en tenen prou amb guanyar els Zamora per pujar.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Ho dèiem en titulars, mor un menor d'edat ofegat a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos més estan en estat crític.
Emergències ha rebut l'avís d'un grup de 6 joves que tenien dificultat per sortir de l'aigua. 3 d'ells han pogut fer-ho pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Aquesta tarda, una bandera groga en aquesta platja i pocs minuts després s'ha canviat a vermella. Amb la mort d'aquest menor es comptabilitza la primera víctima oficial d'aquest estiu des del passat 15 de juny.
Abans, però, ja s'havien registrat 4 ofegaments més des de l'inici de temporada de bany a les platges tarragonines. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
Els fets han tingut lloc a la zona rocosa situada en direcció a la platja del Miracle, a l'entorn de la Cova del Gos. Segons Protecció Civil, l'avís s'ha rebut cap a 4:15 de la tarda, quan un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir del mar.
Tres d'ells han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres tres han hagut de ser rescatats i atesos pels serveis d'emergències. Segons precisament el Servei d'Emergències Mèdiques, un dels menors ha mort i dos més han estat traslladats en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'operatiu ha mobilitzat 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM. També hi han treballat bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, Salvament Marítim i altres cossos de seguretat, a més de l'atenció psicològica del SEM. A la zona s'ha restablert un perímetre de seguretat per facilitar les tasques d'assistència i preservar la intimitat de les víctimes i dels familiars. Els cossos d'emergència continuen per ara treballant en la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan amb un operatiu especial de trànsit que ha començat ja aquest migdia.
A aquesta hora cues encara a la P7 i col·lapsa aquesta tarda a les rondes a Barcelona. Fins a les 7 de la tarda han sortit ja 238.000 vehicles dels 610.000 que es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona amb la P7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació de 80 km hora en algunes vies i la restricció de camions a la P7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una cinquantena de controls policials.
En qualsevol cas, anem a veure quin és l'estat ara mateix de la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs en general va millorant cada cop més la circulació, no obstant, encara parlem d'algunes incidències, per exemple, la C25, recordem que es manté amb un carril tallat a l'altura de Santa Coloma de Farners, en sentit Girona, per un accident. Es mantenen uns 2 quilòmetres de lentitud, algunes aturades en aquest punt de l'eix transversal. Pel que fa també a incidències, recordar que a la C15, a l'altura de la Torre de Claramunt, hi ha hagut un tall de trànsit per un accident, s'ha reobert, però encara hi queden aturades en aquesta zona en els dos sentits de la marxa. I ja per volum de trànsit, destaquem l'autopista P7 en sentit nord, tot i la millora encara a la zona entre Mollet, Montornès, La Roca, de forma intermitent, encara hi ha força volum de circulació en sentit Girona. A l'autopista de Maresme, a l'altura de l'Ella, de Mataró i especialment l'últim tram de Palafolls, amb uns 2-3 quilòmetres de cues en sentit nord, i també circulació intensa a diferents punts, sobretot de l'extrem sud o de la meitat sud del país, com és el cas de la Nacional 340, punts com el Vendrell o també Creixell en sentit Tarragona. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard. Ho dèiem ara, es preveu que avui sortim de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb la P7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Carina Bebé.
El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, i també es limitarà la velocitat a 80 km hora de 5 a 10 de la nit a la B23 i la P7 fins a Martorell, a la B20 fins a l'Ella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, i el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren.
Durant la revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
I tot plegat en un cap de setmana en què Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu.
A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 graus a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan.
Carina Bellvé.
Màxima alerta per la pujada de temperatura diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Per això, des de Protecció Civil, fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la Revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
En qualsevol cas, anem a veure quina és la previsió meteorològica pels propers dies. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Calor i xafogó, la que estem tenint aquest divendres, i una altra vegada tenim alguns ruixats que estan molt arrapats. A l'Alt Pirineu, gairebé tots ells estan ja al vessant francès del Pirineu, però algun ruixadet molt local tenim a l'Alta Cerdanya, també a l'extrem nord de l'Alt Urgell o del Pallars Sobirà, a l'Aran, alguns racons del Principat d'Andorra. Gran part del país simplement té alguns núvols prims, un palet de polsim en suspensió i aquesta calor i xafogó, que és evident a molts indrets de Catalunya. Atenció, perquè aquesta nit i matinada ens arribarà alguna tempesta seca, sobretot per les comarques de Ponent i de l'interior. Demà al matí acabaran sortint pel Pirineu, poca pluja, quatre trons i un ambient molt xafogós, i ja el dissabte acabarà sent una jornada més tranquil·la una altra vegada, més vent al sud de Lleida i la temperatura que pujarà una mica, però sens dubte que el diumenge ja s'acabarà desbocant. Arribarà l'estiu astronòmic amb unes temperatures de molt rigorós estiu, més de 40 graus a Girona i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Temperatures tòrrides que, com dèiem, mantenen en alerta els agents rurals i el cos de bombers, que en les darreres hores han arribat a treballar en nous focs arreu de Catalunya, i l'últim a Forallac, que ha obligat a confinar la població de Canapós. A mitja tarda, però, Protecció Civil ha aixecat el confinament.
Un escenari, la simultaneïtat d'incendis, que preocupa especialment a les comarques de l'Alt Pirineu, on els bombers afronten la campanya d'enguany amb un dispositiu similar al de l'any passat.
Ràdio Trem, Júlia García.
Tot i un hivern plujós, la falta de pluges de la primavera ha encès les alarmes en uns boscos on l'evolució dels incendis preocupa especialment per la simultaneïtat. El cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes, ho detalla.
En quant al dispositiu, és l'habitual de doncs, temporades anteriors. Sí que doncs, hem augmentat en tecnologia, doncs, tenint a disposició doncs, una flota de drons que ens permet veure en una situació sanitària quina és la situació de l'incendi i quines són les zones doncs, amb major temperatura. La resta de dispositiu és l'habitual doncs, per campanya forestal.
Per protegir aquesta zona, que compta amb els boscos més extensos de Catalunya, el dispositiu d'enguany reforça el personal als parcs de la regió i incorpora noves tecnologies com drons de visió zenital. Un desplegament clau davant d'uns focs que cada vegada superen més la capacitat d'extinció.
En clau internacional, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país, Suïssa, on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
És un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord, doncs, és un element doncs, que està present.
El jutge Juan Carlos Peinado ha obert una nova investigació en el cas de Begoña Gómez, parella del president espanyol Pedro Sánchez, per indagar en els contractes de l'empresari Juan Carlos Barrabés.
Peinado ha aclarit que la peça separada només afecta Juan Carlos Barrabés i deixa al marge els altres dos acusats en la causa principal, Begoña Gómez i Cristina Álvarez, assessora seva a Moncloa.
I sobre el cas Plus Ultra, i en concret el de les joies decomissades en el registre de la UCO, el president ha recordat que va ser precisament Zapatero qui va regular els regals a presidents en els seus viatges.
Sobre si s'havia de quedar o no les joies, el president espanyol s'ha limitat a dir que li correspon a Zapatero decidir-ho. Sánchez ha tornat a mostrar confiança en la innocència de l'expresident durant la roda de premsa després de la celebració del Consell Europeu.
En successos, troben el cos sense vida d'un jove de 20 anys que s'hauria accidentat a Artés.
El noi va sortir a córrer i, en no tornar a casa, es va donar l'avís i se'n va iniciar la recerca. Hi han participat 7 dotacions dels parcs de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic, el grup Caní de recerca i l'equip de drons de l'unitat de mitjans aeris. A 3:45 de la matinada, els bombers han localitzat el cos sense vida del noi a una zona propera a la font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts han acomiadat els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu.
Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes a l'Escola Pirineu de Camp de Bànol per copsar-ne l'ambient en aquest últim dia.
Ràdio Ripoll, Laura Segú.
Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'Escola Pirineu. L'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
No, avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
L'estiu encara amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
Tenen gràcies que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
Aquesta setmana es veia un campus, així no m'han de vigilar.
Em quedo amb la iaia a vegades.
Anirem de càmping.
I aniré al casalet de bàsquet.
El pati de l'Escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
Un curs, com dèiem, marcat pel malestar dels docents. L'acord entre el govern i els sindicats Comissions Obreres i la UGT amb la incorporació també de professors de secundària implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell.
Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, en quant a la inversió en l'educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustaret a les mitjanes europees. No?
I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només el país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Polo.
El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
Al tercer dia o al segundo ya mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos bien. Normal. Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per nosaltres la possibilitat de treballar fent el més dany possible al pacient és fonamental. Un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
I l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona ha impulsat el projecte Fàcil IAS per millorar l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual a les consultes mèdiques. A banda de la formació dels professionals per tractar d'una manera més adequada els pacients, s'han creat unes eines de comunicació adaptades per facilitar les visites. Televisió de Girona, Marc Guibas.
Els pacients mitjançant una sèrie de pictogrames hauran de ratllar el pas que hauran fet i veure el següent. D'aquesta manera es redueix l'ansietat que suposa la visita i també, a través d'una explicació prèvia per part dels acompanyants, la visita es podrà fer com pertoca. Facilia es va néixer l'any 2020 i s'ha anat implementant progressivament a les consultes de les diferents especialitats mèdiques de l'Hospital Santa Caterina, com ara oftalmologia o otorrinolaringologia, fins a estendre's progressivament a la resta d'especialitats. Tanmateix, projectes com aquests poden derivar-se d'altres col·lectius, com els pacients pediàtrics, la gent gran o inclús les persones que s'atenen al servei amb barrera idiomàtica.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En territori, una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua a la Bisbal d'Empordà. La previsió és que pugui quedar reparada al llarg d'aquest vespre i que la recuperació del servei sigui progressiva. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
Una avaria en una canonada de distribució al carrer Canigó de la Bisbal detectada aquesta matinada ha obligat a interrompre de manera general el subministrament d'aigua per poder iniciar la reparació. El fet que la incidència hagi tingut lloc per sobre del bypass que es va instal·lar a la xarxa ha fet que s'hagi de tancar l'aigua a la sortida del dipòsit per poder reparar-la. Ens ho ha explicat amb més detall l'alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio.
Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers dos anys més o menys no l'havíem tingut perquè havíem fet una obra provisional que era un bypass, però justament l'avaria avui ha passat en el bypass. Per tant, el que hem fet, com ja ho tenim de fet en els protocols interns, és activar una cuva que tenim al costat del geriàtric municipal, que dona servei al geriàtric, però també a tota aquella ciutadania que tingui necessitat d'aigua, poden venir a recollir aigua aquí.
Els serveis tècnics ja hi treballen des del matí i la previsió és que es restableixi el servei de forma progressiva.
En cultura, el MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte es diu Un museu fora del museu, David Navarro.
Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles, Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és, no? L'artista ja és allà prenent un cafè, però les altres persones que vagin a fer un cafè també es trobaran amb l'obra d'aquesta altra persona que s'està prenent un cafè al seu costat.
Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
Tenim gerents i directors de museu que s'esforcen en portar-nos obra i en portar-nos exposicions i tot. Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Des de les 7 de la tarda tenim en joc el tercer partit de la final de l'hoquei Lliga masculina entre l'Igualada Rigat i el Liceu de la Corunya. Ara mateix, en temps de descans, el resultat és de 0-1 per l'equip gallec, que s'ha avançat amb una diana de Nil Cervera. En cas de derrota igualadina, el Liceu guanyarà la Lliga. L'altre gran protagonista de la tarda-nit d'aquest divendres és el Centre d'Esports Sabadell. L'equip de Ferran Costa juga a l'ascens a la segona divisió contra el Zamora, en un partit on han de guanyar tant sí com no. Ja fa dies que es va penjar el cartell d'entrades esgotades i es preveu que la nova Creu Alta sigui la de les grans cites. Joan Muñoz, Televisió de Sabadell, quin ambient s'està vivint ara mateix?
Molt bona tarda, Joel. Doncs l'ambient a la nova Creu Alta avui és un autèntic infern. Fa pocs instants ha arribat el Zamora Club de Futbol en el seu autocar amb una pressió ambiental espectacular aquí a les portes de la tribuna de l'estadi sabadellenc i tot plegat En la prèvia d'aquest decisiu, en uns minuts arrencarà aquest Sabadell Zamora de la tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. L'equip de Ferran Costa ha de guanyar el partit si vol ser nou equip de segona divisió. Per tant, li valdria qualsevol resultat que sigui una victòria, també 1-0, també clavar el mateix resultat de l'anada. El desenllaç el coneixerem d'aquí poc més de 2 hores. A les 11 sabrem si el Sabadell és nou equip de segona divisió.
Gràcies, Joan. Això pel que fa al futbol masculí. En futbol femení, l'Espanyol ha renovat Marc Torres fins al 2027. Serà el quart any de la migcampista com a blanquiblava, després d'haver passat per equips com Osasuna o Eibar. L'escoltem.
Amb l'Espanyol he tingut l'oportunitat de viure en ascens, d'aconseguir-lo i al final de portar ja 2 anyets a primera divisió, disfrutar d'aquesta lliga tan competitiva.
En ciclisme, aquest divendres ha arrencat la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La primera etapa ha començat i ha acabat a Santa Susana, al Maresme, i se l'ha embutxacada Nienke Benhuven, de l'equip Visma, seguida de la seva companya d'equip, Marianne Vos, una de les favorites a emportar-se la Volta. Paula Blasi, catalana de l'equip UAE i candidata a guanyar la Volta, ha parlat de l'etapa de demà als micròfons d'Esport 3.
És un dia que hi ha més de 3.000 positius acumulats, llavors, vulguis o no, la fatiga acumulada passarà molta factura. Nosaltres tampoc tenim molt pensat atacar massa d'hora, al final el coll de la Creueta és suficientment llarg per poder jugar allà. Llavors, res, veurem una mica què fan els altres equips, però, bueno, on hi haurà espectacle ja aviso que serà l'últim port.
En waterpolo, l'Horta es juga demà la permanència a la divisió d'honor femenina. Les hortenques reben l'Irunya en el partit decisiu del play-out a les 4 de la tarda. La sèrie està empatada a 1 i les catalanes només els val la victòria. Escoltem la jugadora Carla Noguera i l'entrenador Dani Esforzado.
Tenim moltes ganes de jugar, de demostrar un altre cop que som millors i de gaudir amb tota la grada que vindrà a veure'ns.
Nosaltres aquí posarem pressió i ja es van posar molta pressió allà. Ser conscients de que tenim millor equip. Amb les 14 jugadores hem de marcar un ritme molt alt, una intensitat que no puguin aguantar el primer.
En bàsquet, divendres de moviments per alguns equips catalans de l'ACB. El Kitzenas Manresa ha incorporat Lucas Colenda, un escorta polonès. El Bàsquet Girona ha incorporat Isaac Vázquez per les pròximes temporades, mentre que l'Espar Girona s'ha acomiadat de Berta Ribas. I un darrer apunt en handbol, l'Ali, perquè el Balonmano Granollers ha anunciat fa uns minuts la renovació de Pablo Urdangarín fins al 2028.
Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Quantes cançons s'han fet amb aquests acords? S'han fet milions. I quants cops t'has dit que ho deixaries tot? Milions de cops, milions. I et pot veure fent el que fins ara tan odiaves de tothom. Potser has passat prou temps voltant pels aires, creient-te un àliga i sent un els meus gustos, les meves manies i les meves conviccions. No em puc creure que perdem tant temps de vida volem ser qui som. Però ara que ja has vist que és tot mentida, ja respires molt millor. Potser començaràs una altra vida més tranquil·la i sense tantes pors.
mentida ja no camines com qui trepitja ous. Potser començaràs una altra vida amb menys tonteries i més de debò. Tot mentida, ja no camines com qui trepitja ous. Potser començaràs una altra vida.
La xarxa.